L'hora del pati. L'entrevista.
El benestar animal és una qüestió cada vegada més present a la nostra societat i a Figueres no n'és una excepció. Per conèixer millor quines són les accions que es duen a terme per protegir i cuidar els animals de les ciutats, entrevistem Núria Valtrolic, regidora de Benestar Animal de l'Ajuntament de Figueres, i Paco Cardoso, agent de la Guàrdia Urbana responsable d'aquesta àrea.
Aquesta trobada s'emmarca dins de la campanya Omple el Vol, un projecte d'aprenentatge i servei, APS, impulsat pels alumnes de quart d'ESO i segon de primària de les Escolàpies Figueres, amb l'objectiu de recollir pinso per a gossos i gats que ho necessiten. Aprofitem aquesta oportunitat per conèixer quina és la situació actual dels animals a Figueres, quines mesures es prenen per garantir-ne la protecció i com podem col·laborar tots els ciutadans. Bon dia i benvinguts a l'Hora del Pati.
Comencem amb la primera pregunta per tu, regidora. Quines són les principals funcions de la regidoria de benestar animal? És a dir, què fas, quines funcions fas i quines accions concretes s'han impulsat per millorar la situació dels animals a Figueres?
Hola, molt bon dia. Doncs mira, la regidoria de benestar animal, que va molt lligada amb la de medi ambient, procurem per l'estat no només físic sinó emocional de les nostres mascotes aquí a la ciutat. Nosaltres entenem que les mascotes formen part dels éssers del nostre veïnatge, amb qui convivim, per tant hem de tenir cura d'ells. Llavors la nostra principal funció és això, és vetllar pels en principi sobretot són gossos, gats, però qualsevol tipus d'animals. Sí que és veritat que si trobem animals que no són els típics domèstics ho treballem més de l'àrea de medi ambient, però des de la regidoria de benestar animal doncs intentem procurar que no només aquells que viuen en família estiguin ben atesos, sinó també aquells que han perdut la seva llar, sigui perquè s'han perdut o perquè els han abandonat, que n'hi ha molts casos, ja ho parlarem, doncs poder donar-los la millor atenció possible.
Quines són les funcions de la Guàrdia Urbana en relació amb el benestar animal i quin tipus d'intervenció realitzeu més sovint?
Bon dia. La Guàrdia Urbana de Figueres té moltes, moltes funcions, moltes. I una d'elles, i molt important, és controlar l'ordenança de tinença d'animals. D'acord? Com veieu, la porto aquí, impresa. Si després la voleu mirar, és molt entretinguda. Bé, això què vol dir? Que els propietaris dels gossos han de respectar aquesta ordenança. I ens estem trobant dia rere dia que hi ha molts moments que això no es compleix. Rebem avisos, rebem queixes dels ciutadans i hem d'actuar, hem de donar resposta. Ens arriben els avisos, com he dit abans, dels ciutadans, però moltes vegades també dels mateixos companys quan fem el patrullatge ordinari. Quan estem patrullant i veiem alguna infracció, evidentment hem d'actuar i aplicar aquesta ordenança. També hem col·laborat amb el Departament de Medi Ambient, amb l'Ajuntament de Figueres, fent campanyes preventives. No sé si us en recordeu d'aquells, com es diu, un tríptic que posava les multes que es podien posar per conscienciar els ciutadans. Això també ho fem, fem campanyes preventives.
I ens podries explicar algun cas real que hagis viscut d'algun abandonament o maltractament d'un animal?
Sí, molts, i cada dia més. Lamentablement, aquesta situació es repeteix. Puc recordar una actuació de l'estiu passat. Una senyora, va deixar el seu gos abandonat en un balcó. Li va donar un cop de calor i un veí ens va alertar. Vam anar amb els bombers i van rescatar aquest gos. Va ser una actuació bastant important, i gràcies a l'atenció del ciutadà, a la informació del ciutadà, es va poder resoldre.
Ara ve una pregunta per tots dos. Quines són les sancions per a les persones que maltracten o abandonen animals? Creieu que es fan suficients controls per evitar aquestes situacions?
Mira, com deia en Paco, l'ordenança estableix un tipus de sancions des d'infraccions més lleus a greus a molt més greus. Llavors, les sancions van des d'uns 300 euros fins a, hi han de 45.000 euros. Hem de veure que normalment estan tipificades segons el mal que se li fa en aquest animal. Hi han sancions més lleus, com podria ser, tot i que ens molestin molt, però no retirar un excrement o no portar les bosses per retirar l'excrement. Però hi ha sancions molt greus, com el que deia en Paco, en què realment patim per la vida, fins i tot, d'un animal de companyia. No? No fa massa també vam tenir el cas de que un vigilant, una persona que recull les deixalles, una escombriaire, va trobar un cadellet recent nascut d'un gos amb un contenidor d'escombraries. Llavors, malauradament, encara no hem pogut detectar qui ho ha fet, però aquest gosset pobret vam intentar doncs, de salvar-li la vida, va anar a veterinari, hem estat en casa d'acollida, però no va poder viure. Llavors això és una sanció molt, molt greu. I també, o per exemple, diverses sancions greus podrien ser, com per exemple, no portar morrió a gossos, depèn de quina raça de gos, que és obligatori que porti un morrió, doncs no portar el morrió, gossos que ataquen altres gossos, o sigui, està molt tipificat, i vindria a ser això de 300 euros fins a imports molt, molt grans de 45.000 euros.
Sí, podem diferenciar amb el que diu la regidora, infraccions lleus, greus i molt greus, i el baremo d'import va en aquesta escala.
I sí que és molt important doncs tenir més presència policial per detectar aquests casos, i també molt important, com deia en Paco, de que els veïns o les persones que ho detectin ens informin, perquè moltes vegades aquestes sancions aquestes infraccions passen dins de l'entorn familiar, dins de casa, i a vegades nosaltres des de portes en fora en el carrer no detectem aquests casos de maltractament, però sí que els veïns moltes vegades ho veuen, no? A través de les finestres, gossos que criden molt, com és que crida tant en aquest gos, no? O veuen això, animals que estan moltes hores al balcó a l'estiu, i a vegades fins tot gent passant pel carrer poden detectar-ho i poden ajudar-nos, perquè sí que és veritat que a nosaltres ens faria falta molt més personal, ja no només de Guàrdia Urbana, sinó saladors, inspectors de medi ambient, per poder detectar aquestes infraccions.
La següent pregunta és per a la regidora. Quins projectes ha impulsat l'Ajuntament per millorar la protecció i la qualitat de vida dels animals de la ciutat?
Mira, nosaltres ens hem centrat moltíssim en poder donar, com que tenim molts casos d'abandonament, ens hem centrat molt i hem dedicat molt esforç en millorar les condicions d'atenció en aquests animals que no estan en famílies. Per sort, nosaltres confiem que els que estan en famílies estan bé, doncs potser no necessiten tant la nostra atenció, tot i que també, ja us explicaré algunes coses que intentem fer, però sí que és els centres d'acollida, doncs donar-los la millor atenció possible, i també a través dels serveis veterinaris. Una altra cosa que fem també, dediquem molt esforç a difondre a través de xarxes socials aquests gossos que necessiten de trobar una família, perquè el millor lloc on pot estar un gos és en una família, no és un centre d'acollida d'animals. Per més que nosaltres invertim en aquest centre d'acollida d'animals, no serà mai tan bo com poder estar amb una família, no? I llavors, el que deia d'altres activitats que fem, com per exemple ara per fires, ja l'any passat vam imposar de fer activitats familiars per les famílies que tenen gossos, i així doncs, entendre que també és un moment de passar-ho bé, de diversió, i de com de premiar aquestes famílies que ho fan bé i que cuiden bé els seus gossos, tenir aquesta activitat gratuïta per fires, o fins i tot a la tardor vam fer també una passejada col·lectiva amb uns educadors canins per la ciutat, va ser molt divertit, va tenir molt d'èxit, i intentarem, per, a mesura de la possible, doncs, fer això, fer activitats lúdiques i festives per aquestes famílies que realment cuiden tan bé els seus animals.
Bé, la següent pregunta va dirigida un altre cop a tots dos. Mm-hmm. Quin paper tenen les associacions animalistes i les protectores en la protecció dels animals, i com hi col·labora l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana?
A veure, jo en aquesta pregunta m'agradaria més que parlar amb la regidora, que iniciés ella, que és la que està més preparada.
Sí, bueno, no, més que res perquè tenim més contacte. Mira, sí. Són importantíssimes. Les associacions de protecció dels animals són vitals i ens estan ajudant moltíssim. Realment, per exemple, penso que després potser en parlarem, no? Però per les colònies felines ens estan ajudant moltes entitats i molts voluntaris que s'encarreguen d'anar a donar menjar a aquests animals que viuen a carrer. Quan trobem un animal abandonat i el portem al centre d'acollida, que un centre d'acollida, en el nostre cas, és un centre que paguem, o sigui, paguem una manutenció per a aquest animal, a càrrec entre tots els figuerencs paguem aquesta acollida, aquestes entitats ens ajuden molt a difondre aquests animals que necessiten cases d'acollida, ens ajuden a trobar cases d'acollida, perquè hi ha una xarxa de voluntaris molt, molt bona, i de gent molt maca que ens ajuden a que, depèn de quins animals, si estan malalts, si són molt vells, si són molt bebès, com aquest que us vaig dir, que us he dit que van trobar abandonat, que era un nadó, clar, aquest nadó no el podíem portar amb una gossera, aquest nadó va estar amb una senyora d'aquí Figueres que va acollir a casa seva, li donava el biberó, vigilava que no tingués fred, el portava al veterinari quan veia que hi havia algun problema. Vull dir que tot aquest voluntariat és vital i imprescindible, i em penso que una de les coses que hauríem de fer és intentar promocionar que hi hagi més gent que els que puguin, perquè evidentment s'ha de poder fer, doncs que n'hi hagin més, tant de gossos com de gats.
M'agradaria fer un apunt. Heu demanat la col·laboració de la Guàrdia Urbana. Evidentment, no a tothom els agrada els gats, i molts veïns no volen les colònies a prop de casa seva. I moltes vegades intervenim per mediar, per parlar amb els veïns i que aquesta colònia, tampoc si està ben controlada, neta, polida, no ha de causar cap molèstia. I moltes vegades fem aquesta intervenció de mediació amb els cuidadors, amb els alimentadors, amb els inspectors de medi ambient, amb la regidora si ve algun dia també, per poder facilitar la feina a aquests alimentadors. Això sí que ho fem.
Sí, perquè són voluntaris. Les persones que cuiden els gats de carrer són voluntaris.
Quins són els requisits que han de complir els propietaris de gossos potencialment perillosos per garantir la seguretat de tothom?
A veure, se'ns estem trobant una altra vegada, són molt macos, m'encanten aquests gossos, però tenen una normativa diferent, evidentment, i s'estan tornant a posar de moda, i cada dia més. Per tant, s'ha de complir una normativa, que la tinc aquí apuntada, mireu. Primer de tot, molt important, tenir una llicència de tinença i conducció tant del propietari com de la persona que vulgui passejar aquest animal. Si algun dia el propietari no la pot passejar, no el pot passejar i l'ha de passejar la seva parella, també ha de tenir la llicència, és molt important. Què cal fer per tenir aquesta llicència? Ser major d'edat, major de 18 anys. Vosaltres no podríeu passejar un gos. Teniu 16, no? No podríeu passejar un gos d'aquests. Què més? No tenir antecedents penals contra les persones, antecedents de violència, qualsevol tipus. Tenir una assegurança en cobertura de 150.000 euros mínim. Pagar com un cotxe, si tenim una assegurança, igualment heu de pagar una assegurança per aquest cos. Després, tot això s'ha de fer els tràmits a l'Ajuntament i s'ha de pagar una taxa per adquirir aquesta llicència. Sempre s'ha de portar a sobre aquesta llicència, perquè moltes vegades la demanem, oh, i la tengo en casa. No, s'ha de portar a sobre amb la cartera, com un DNI, igual. Una vegada al carrer, evidentment, també s'ha de complir la normativa. S'ha de portar morrió, el gos. D'acord? Vale? Que quedi clar. La corretja no ha de ser més llarga de 2 metres. Només es pot portar un gos PPP. Es pot portar un gos PPP, de potencialment perillós, i un chihuahua, si voleu. Però no dos gossos PPPs. D'acord? I com la resta de gossos, evidentment, que s'ha de portar? Les bosses per recollir els excrements i l'ampolla per fer un rajolí al pixum, quan orina el gos, quan micciona. D'acord? Mireu si és complicat tenir un gos perillós, eh?
Sí, però m'agradaria dir una cosa, que és que estem estigmatitzant molt certes races i hem de pensar que sí que hi ha races que per llei, com diu en Paco, s'ha de fer tot això, però hem de pensar en el gos, que un gos sigui d'aquesta raça no és un gos perillós, és la raça que és potencialment perillosa, però aquest gos pot ser tan bonàs com qualsevol altre d'una altra raça, i els estem estigmatitzant molt quan, pobrets, doncs, bueno, els ha tocat que és això, però bueno, de fet és l'entorn, no? És l'entorn i l'educació que fa que el gos acabi siguent perillós.
La següent pregunta és per vostè, gent. Si un ciutadà troba un animal abandonat o en mal estat, què hauria de fer?
És evident que una persona, si algun dia troba un gos abandonat, s'ha d'avisar a l'autoritat, en aquest cas a la policia. Nosaltres tenim una eina que es diu lector de xips. Passem al lector de xip i podem tenir sort, que la majoria de les vegades passa, que podem localitzar el propietari. Passem al lector, tenim el telèfon, truquem a la persona i ve a buscar-lo. Però podem trobar l'altra opció, que no tingui xip, llavors hi ha problemes. Per això és molt, molt, molt important que la gent xipi i sense, empadrone el gos. Com nosaltres estem empadronats, això també es contempla l'ordenança. Si no trobem el propietari, llavors l'agafaríem, el portaríem a una casa d'acollida, també ho publiquem a les xarxes socials, perquè moltes vegades ja sabeu que avui dia això va ràpid. Hòstia, serà tu perro, eh? M'entens o què? Moltes vegades això funciona. Les xarxes socials tenen coses molt bones, i altres de dolentes. Aquesta seria una cosa bona.
Sí, per això la importància de tenir el gos sensat és vital, perquè nosaltres a vegades veiem gos o algun gat que l'han atropellat i clar, nosaltres voldríem poder avisar el propietari, ostres, i clar, i moltes vegades doncs no arribem, i recordar que aquí a Figueres el cens és gratuït, que hi ha llocs en què es fa pagar el cens, l'empadronament.
Sí.
Nosaltres ho tenim gratuït precisament per això, perquè volem que la gent empadroni el seu animal.
Has notat una millora en la consciència ciutadana sobre la tinença responsable d'animals en els darrers anys?
Mira, jo penso que les persones que s'estimen els seus animals, sí que és veritat que cada vegada ens els estimen més, poder sí, volem conviure més amb ells i dediquem més atenció, però de la mateixa manera que estem trobant molt incivisme a la ciutat, això no deixa ser part també d'un cas d'incivisme. I sí que tenim detectats molts casos de... i no sé si és creixent o és perquè nosaltres hi fem molt d'èmfasi, eh? Intentem buscar i intentar anar sempre al darrere d'aquells que tenen els animals que no els tenen en bones condicions, però veiem, ens sorprèn molts casos que tenim de persones que no compleixen amb la llei de benestar animal i les seves obligacions.
I quines accions es podrien fer per seguir millorant en aquest aspecte?
Doncs jo penso que educació i conscienciació, però també o sigui que tothom sigui molt conscient de que tampoc, per exemple, no es pot tenir, no es pot criar animals a casa, important que estiguin sempre esterilitzats, anar, si tu vols comprar un animal, anar a centres homologats i oficials, sempre millor l'adopció que la compra, sempre, perquè tenim molts animals pobrets que estan, com dèiem, en centres d'acollida i el millor lloc és una casa amb la família. Però jo penso que és això, molta educació des de petits i si cal això, campanyes sancionadores per mirar d'anar per als que ho fan malament.
Ara ens agradaria centrar-nos en els projectes, i va per tu, regidora. Quins són els principals reptes de futur en matèria del benestar animal a Figueres? Hi ha algun projecte en marxa o algo previst?
Mira, el que tenim més a curt previst que afavoreix els que també ho fan bé, que està molt bé, que és que volem arreglar els parcs canins que hi ha a la ciutat. Tenim diferents parcs canins a diferents zones, en diuen opipicans, correcans, i ara doncs estem fent un estudi, estem fent com una radiografia de com els tenim, estem millorant les tanques, estem volem posar més zones d'ombra i en volem fer un de nou, de més gran, perquè tinguin més espai de lleure. I sobretot això, intentar anar a buscar totes aquestes persones que no fan bé les coses, no tenen cura del seu animal. Ja no, que tenir cura no només és físic, sinó també és un benestar mental, perquè hi ha gent que diu, no, si el meu gos està bé, no té cap malaltia ni res, però que el tens al balcó tot el dia tancat, i això pel seu estat mental no està bé. O jo cuido molt els meus gats però en tinc 10, perquè ens hem trobat amb persones que tenen 10 gossos dins un pis. Clar, li has de fer entendre que potser aquest animal no és el millor lloc per estar en una habitació, a vegades tancats en un dormitori, no?
Sí.
Llavors, bueno, jo penso que hem de fer front a això, i també el que me faria molta il·lusió és tenir una bona xarxa de voluntaris i de cases d'acollida aquí a Figueres, perquè penso que facilitaria aquest pas de no haver d'anar, depèn de quins casos, a la protectora, a la gossera.
Has parlat de que es necessiten més voluntaris per fer posar en marxa aquests projectes. Aleshores, com es poden implicar els joves i les escoles en la protecció dels animals i en la promoció d'una tinença responsable?
Doncs penso que aquestes campanyes que feu vosaltres, de només de tant en tant a l'escola de parlar-ne, això trobo que està molt bé, perquè és una manera que també tingueu de compartir les vostres inquietuds i d'entendre millor com el que representa tenir un animal a casa. Llavors, sí que és veritat que els centres d'acollida o, per exemple, el que dèiem dels gats ferals, que es fa a través de voluntariat, doncs ens aniria molt i molt bé de tenir jovent, perquè veiem que molts alimentadors, nosaltres en diem alimentadors, a les persones que van a les colònies ferals, se'ns estan fent grans aquí a Figueres, en tenim uns quants, i normalment són gent gran que estan molt sensibilitzats amb el tema del benestar animal i amb els gats, i fa anys que els cuiden, i els hi posen nom i els coneixen, els gats de carrer, que potser vosaltres no li donaries cap importància, i aquest gat de carrer potser té un nom i té una persona que cada dia, faci fred, faci calor, nevi, plogui, va a posar a alimentar aquests gats i preocupar-se de com estan. Llavors, aquests voluntaris doncs, també ens avisen, mira, que veig com un animal que està malalt, potser l'hauríem de portar al veterinari, portar al veterinari, evidentment. Llavors, bueno, jo penso que aquesta, això, i entre vosaltres, doncs, parlar-ne i entendre com important és doncs, de que els animals de companyia siguin un mes de la família a casa.
Per la meva part, jo faig educació viària i cívica als instituts i a les escoles de primària. I dins de la meva formació hi ha un apartat específic que tracta dels animals, de l'ordenança de tinença d'animals. I moltes vegades els nens es queden perplexes de tot el que explico, perquè hi ha moltes coses que no saben. És que pensen que tenir un gos és com un joguet, com una joguina. Jo crec que des de la Guàrdia Urbana també hem d'actuar, hem d'intervenir fent aquestes xerrades als instituts i a les escoles.
Aquesta pregunta també va per tu, Núria. Què en penses de la iniciativa Omple el Vol?
A mi em va fer molta il·lusió. A mi, com em van dir que vosaltres fèieu això, vaig trobar una iniciativa preciosa, perquè ja demostra una sensibilitat i unes ganes de voler ajudar que puguem fer aquest retorn, no? de les entitats que ens ajuden a nosaltres a tenir els gossos, els gats abandonats o els de carrer, que ens ajuden tant a la ciutat, doncs poder-los fer aquest mínim retorn d'aquestes donacions que fareu, però és que a més és aquestes xerrades que fareu, no? d'educar des dels més petits, perquè són mainada molt petiteta amb aquests que ho esteu treballant, i està molt, molt, molt bé, perquè és el que diem, l'educació és fonamental.
Després d'aquesta entrevista, queda clar que el benestar animal és una responsabilitat compartida entre les institucions, la ciutadania i les entitats de protecció. Tant des de l'Ajuntament com des de la Guàrdia Urbana es treballa per garantir la seguretat i el respecte cap als animals, però encara hi ha reptes pendents i accions a millorar. Agraïm a la regidora Núria Bartrolic i a l'agent Paco Cardosa el seu temps i les seves explicacions, i també a tots els alumnes que participen en la campanya Omple el Vol per la seva iniciativa i compromís. Junts podem fer de Figueres una ciutat més respectuosa amb els animals. I fins aquí l'entrevista d'avui.
Moltes gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Doncs fins aquí l'entrevista d'avui.
L'Hora del Pati, un podcast realitzat pels alumnes de quart d'ESO de les Escolàpies Figueres.